Viatgem a Nova Zelanda i quan viatgem a aquest país ho fem sempre amb una catalana que viu allà, que de tant en tant, quan torna a Catalunya, ens visita. Es tracta de l'Amèlia Homs Ferrer, de l'agència de viatges a Nova Zelanda en català, Two Ways Tour. Amèlia, bona tarda.
Bona tarda.
Ben tornada.
Sí, sempre sóc tan feliç d'estar aquí a Catalunya.
Fa 2 anys que no venies.
Sí, exactament. Bueno, el maig va fer 2 anys, sí, sí, en coses personals i havia d'acabar la carrera i era estudiar molt i fer molts quetes i aquest any ha sigut un impàs, però fem les paus aquest any i continuarem venint cada any.
Què estaves estudiant, Amèlia?
He acabat la carrera universitària de textils maoris i bueno, em vaig graduar ara el dia 8 de maig i bueno, ha sigut 6 anys d'estudis amb les tribus maoris, molt intens, molt intens, molt intens, l'única europea que m'he graduat en aquesta carrera i estic superagraïda, no m'ho puc creure que m'hagin fet aquest regal, jo m'he esforçat moltíssim, però les dones maoris i els homes maoris m'han acollit molt bé, i quan em vaig graduar, les meves professores i la decana de la universitat em va dir, i ara això no t'ho quedis per tu, ho has d'anar passant.
Ho has de compartir, ho has de compartir.
Sí, 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 vull dir que confien i volen que faci el doctorat en estudis comparatius en els teixits textils catalans de fibres, perquè jo el que faig són fulles de jarakeke, unes plantes natives de Nova Zelanda, i els hi dono el contingut, com aquest bolso que porto avui,
sí?
cada bolso d'aquests és una història i és una mostra de cada tribu. Haig de demanar permís a les tribus que me'l deixin utilitzar perquè jo no sóc, per molt que m'hi assembli, que molt bé que ho faci, mai seré maori. Però bueno, estan molt orgulloses de que una catalana s'hagi interessat.
Home. Has fet una gran immersió. Explica'm una miqueta per la gent que no et conegui, no?
Sí.
Quant de temps fa que tu vius allà?
Jo fa que visc a Nova Zelanda, 22 anys. Vaig anar allà a conèixer aquest país que era tan interessant des del punt de vista social. M'interessava molt com és que el primer lloc on es va donar el vot a les dones era allà. Volia entendre, no? Coneixia Austràlia i em va semblar que Nova Zelanda tenia algo més que jo volia saber. Vaig arribar allà, vaig començar a aprendre anglès i va ser quan vaig conèixer la Ellen Yule, que va ser la fundadora de Two Ways Tours, i estava molt enfocada a l'educació, i l'educació canviarà el món, i Amèlia, jo dic, què m'has de dir a mi si jo he sigut mestre 23 anys?
Clar, clar, clar.
Ho tinc claríssim. I aleshores vam començar a treballar juntes i a oferir cursos d'anglès i viatges, uns viatges molt personalitzats, perquè estem arrelades allà, perquè ens estimem les nostres arrels catalanes i xineses, però també Nova Zelanda, tot el que ens dona, i un país tan, tan modern, tan acollidor, tan tranquil, tan modern i tan tradicional alhora, i aquesta biculturalitat, que és multiculturalitat ara que som els catalans allà com jo i altres cultures, no?
Us visitem els catalans?
Bastants, bastants catalans, sí, sí.
Teniu dades, números?
A veure, diuen que hi ha uns 50.000 turistes de la península i els catalans podrien ser ben bé la meitat de tot això.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. I què busca un català quan va a Nova Zelanda? Exactament, o sigui, quan fa el primer viatge, què espera d'aquesta destinació?
Doncs ha canviat, Esther, dels primers anys que venien amb el ABC sota Cavallo Rei, que volien fer el que els hi deien les agències d'aquí, no? I últimament, en aquests 2 anys que no he vingut, doncs he estat estudiant i a través dels clients que hem tingut, i veig que el que els motiva molt són 3 coses. Una és el tema benestar i salut, no des del punt de vista d'estirar-se en una camilla i que li facin crema, sinó com la natura que els hi proporcionem i totes aquestes visites, com poden incorporar això per tenir un viatge saludable. I des del punt de vista de la cultura maori, ara ja saben que han de contemplar aquesta vessant no només com una oferta turística, sinó el país també ha fet un esforç increïble en indigenitzar moltes zones i explicar les històries de les diferents tribus amb un caire supermodern, perquè els maoris són molt moderns. Vull dir, és una gent espavilada, espavilàdíssima, ràpida, i que la seva idea de sobreviure s'assembla molt als catalans.
Ara demanaré, Amèlia, quines són exactament les propostes que oferiu en el camp benestar, però quines serien les altres dues motivacions?
Aquesta que et dic, la de la cultura maori, que ara ja és un sí o sí des d'altres vessants, no només veure fer una haka, és entendre'ls i conèixer les diferències. I després l'altra és la gastronomia, que també s'ha fet un salt qualitatiu importantíssim en els productes. Nova Zelanda és un país bàsicament d'agricultura i ramaderia. Aleshores, els ramaders han contaminat moltíssims, ho sabien, però no tenien eines, no volien pas fer malbé la terra, no? Hi ha moltíssimes granges ecològiques, vull dir, estem guanyant premis a tot arreu amb els nostres productes, de produccions petites, produccions d'exportacions importants, i es tracta de pensar el viatge, viure'l amb tota l'espiritualitat que tu vulguis, però després, com diuen els maoris, netejar tota aquesta espiritualitat amb un bon àpat, beure, cantar i ballar.
Doncs anem a desenvolupar aquests tres aspectes que ens deies, Amèlia, que són tan buscats ara mateix i que es poden viure a Nova Zelanda si fem un viatge. Ens parlaves doncs, d'aquesta natura i d'aquests efectes extraordinaris que provoca en la persona viatgera que arriba a Nova Zelanda. Caminades, estades en allotjaments, aigües volcàniques, navegació pels fiords. Una miqueta, què hauríem de saber de cadascuna d'aquestes propostes?
D'aquestes propostes heu de saber que la natura l'has de mirar amb els ulls, però l'has de sentir amb la pell, perquè és l'òrgan més extens que té tot el cos i és el que transpira tot el benestar. Aleshores, submergiu-vos a les aigües. Coneixem altres, no les típiques, els típics spas, que t'haig de dir que en primícia puc dir que han anomenat un dels spas més reduïts i perduts, quasi, es diu Lost Springs, com el millor spa del món.
Ostres.
I és un spa natural.
No. On està?
Està a Coromandel, a l'illa del Nord. Vull dir que això diu molt, en la Ellen i jo hem pensat, com és que això ara és el millor del món? Dic, doncs perquè és un entorn natural i perquè fa 40 anys que respecten aquesta proposta i no l'han canviat. I això els ha donat un benefici 40 anys més tard. Doncs submergiu-vos. Hi ha banys que beneficien segons quins òrgans tu necessites que et beneficin. Els maoris no tenien farmàcies, però tenien tots els boscos i en saben d'això. Deixeu-vos aconsellar perquè és molt interessant. I després és endinsar-se en la natura, no només caminant, sinó per les aigües, no? No només anant als vaixells, que són imprescindibles, esteu en el Pacífic, som un poble pacífic, sinó anar amb una waka maori i fer tot el ritual que fan ells, i és una sensació d'unitat. Vull dir, la natura no et diu només colors i olors, es fica molt endins teu i et parla de moltes coses personals, i per nosaltres és connexió i unitat.
Ens parlava d'aquestes caminades espectaculars. Per on podem transitar?
Doncs ara han obert dos parcs nacionals nous a l'illa del sud i estan fent també a la part nord de l'illa del sud, a prop d'Abel Tasman i a la part de més al sud. I també el que s'ha posat molt de moda, però no vol dir que estigui sobresaturat, han fet moltes més circuits de bicicletes i lloguen bicicletes electròniques cap al perfil de viatgers que nosaltres tenim, que és més grans de 50 anys. Són ideals perquè ho fan tot, no es cansen gens i podeu recórrer els que suggerim nosaltres és els nous que hi ha a la península a baix, a l'illa del sud, per Otago, que són paisatges de cine on es va rodar, per exemple, El poder del gos.
Sí.
Allò és espectacular. Aquelles fotos no les té ningú. Vull dir, us sentireu... Penseu que al cinema deien que allò era Montana, doncs imagina't. No?
Són úniques, oi?
Són úniques i uns colors brutals en qualsevol època de l'any que hi vagis.
Després ens suggereixes estades en allotjaments davant de llacs i platges.
Sí, bueno, nosaltres ens hi esforcem molt perquè els clients vagin a llocs que a les nits els hi suposin recarregar les bateries i a l'endemà no l'esmorzar també, que això va lligat amb l'últim del menjar i el beure, no? És important el descans i penso que és una de les errades que en aquests viatges es fan. Hi ha tant per veure que la gent no dorm a les nits perquè està com sobreexcitada, vull dir, un equilibri. El retrobes l'equilibri quan et connectes amb la natura i aquests llocs de natura davant dels llacs, de les platges, que tu tinguis la teva platja allà al davant, que surts caminant de l'habitació i et fas el teu cafè. allà sentada a la sorra. Això encara es pot fer a Nova Zelanda.
Sí, sí, només de veure la vista ja. És completament terapèutic, això.
Sí, bueno, això és el que volia comentar-te, que em va agradar molt, no?, que el Xavi Moret digués que quan un lloc és un paradís, al cap d'un temps serà un infern. Gràcies a Déu, fa aquests 2 anys que no he vingut, jo no se'n parla de Nova Zelanda massa. I vaig pensar, estupendo, perquè encara és un paradís. Nova Zelanda encara ha sigut, és i serà un paradís, perquè el govern i tots els que treballem en turisme anem a una, i la societat, volem compartir el nostre país, però el volem compartir en mesura perquè tothom el gaudeixi i que la gent pugui continuar fent la seva vida normal.
Clar que sí. Navegació per fiords, no? Per quins fiords? Quins serien els més destacats?
Ah, aquesta és la pregunta trampa, perquè tothom em diu, quin fiord em recomanes, Amèlia?
Això.
A veure, el més anomenat és el Milford Sounds, és el que surt en totes les pel·lícules. Després n'hi ha d'altres que tenen un lligam també amb la història de navegació espanyola i de navegants d'aquí d'Europa. Són més llargs, són més tranquils, les experiències són totalment diferents, tot i que són fiords. Però el Milford Sounds, el Doubtful Sounds són meravellosos, es poden veure unes espècies de dofins que no es veuen en tot el món, i ja tenen un component únic, que és el silenci. Un silenci molt, molt, molt dens i molt, que no l'oblides mai. Vull dir, hi ha gent que no oblida cançons, molts dels nostres clients no obliden aquell silenci.
El silenci que és una joia, no? L'altre dia teníem aquí al Versió RAC1 a la Milena Busquets, a l'escriptora, i ens deia que ara mateix és un luxe. Tenir silenci és un luxe.
Ja t'ho dic, perquè vull dir, jo és el que més recordo. Aquests vaixells preciosos i petits que nosaltres lloguem i que van pels fiords i en un moment donat paren motors i la gent diu, i ara què passa? Ara passa el silenci. I és part important, és part important.
Anem amb un altre dels aspectes més buscats ara mateix pels catalans a Nova Zelanda, la cultura maori. Ens ho deies, Amèlia, no?, que ha fet un pas endavant molt potent, molt arrelat a la seva filosofia de grup, comunal, no individualista. Què haurien de tenir en compte a l'hora de trepitjar terreny per conèixer bé la cultura maori?
Per conèixer bé la cultura maori només has de fer una cosa, i és obrir els ulls. Obre els ulls i mira a tot arreu on vas i fixa't als terres. Les rajoletes que hi ha als terres no estan posades perquè sí. Les baranes amb aquells puntets no hi són perquè sí. Les cordes lligades sense claus no són perquè sí. Observa i pregunta. Pregunta perquè estan a tot arreu. I hi ha les plantes, hi ha els noms de tot arreu. Aleshores, el que nosaltres suggerim és que no us deixeu enlluernar per una bona dinàmica de propaganda, no? Sinó que busqueu a dins...
Bueno, autenticitat.
Autenticitat. Hi ha moltes coses repetides, que està molt bé, vull dir, tothom té dret a dir la seva, i els maoris ara saben que per sobreviure s'ha d'estar al món i s'ha d'obrir. Uh-huh. Aleshores, sobretot, autenticitat.
He vist que una de les propostes que feu és que assistim dins d'una marae, que és una zona que és el cor de la cultura comunitària indígena de Nova Zelanda.
Sí.
És fàcil aquest accés?
No. Això, quan la gent moltes vegades em diu, Amèlia, jo és que a quin lloc puc anar a veure una haka? Una haka no és un tablao flamenco, una haka te l'has de mereixer, una haka és un honor que te la facin i que la vegis. Aleshores, per això s'ha d'anar a aquests llocs on ens ho faciliten, perquè tenen permís de les seves tribus i perquè nosaltres ho coneguem. Però aquest lloc del Marae, que és un entorn en el que hi ha la casa de reunions, les cuines, els restaurants i tal, aquesta experiència es fa molt pocs llocs de cara als visitants. I és, amb tot el respecte i amb tots els... Vull dir, si tu visquessis allà i fossis maori, també ho faries així, eh? Vull dir, no fan res especial pels visitants, fan el que saben fer i el que és.
Després tenim, Amèlia, la gastronomia, la viticultura, els productes únics produïts a les vostres terres, a Nova Zelanda. Aquest tercer eix, que consisteix en això, compartir, tastar, provar productes, que aquest país d'aire pur, de natura desbordant, de conreus cada vegada més orgànics ens posen a l'abast, com ho podem traduir a l'hora de la nostra visita? No? Quins llocs hauríem de conèixer de prop?
Primer de tot, hi ha un element que és l'oceà Pacífic està ple de peix. Aleshores, menjar el peix del Pacífic, de noms que no heu conegut mai, que són únics d'allà, endèmics d'allà, i després els vins. Hi ha unes zones vitivinícoles fantàstiques, meravelloses, boníssimes, i en primícia, segona primícia per tu, Esther.
Vinga, exclusiva, digue'm.
Sí, sí. Em pregunten molt si hi ha restaurants d'estrelles Michelin, i per primera vegada Oceania, vull dir, Austràlia i Nova Zelanda, han entrat dins d'aquest rànquing i hem dinat en allà i les recomanem. Vull dir que farà molta gràcia dir-los als clients, sabeu allò que us vam dir?
Doncs
una o dues, segur, segur. Serà la primera vegada que aquests dos països entren dins d'aquest rànquing.
Dins de l'òrbita, no?
Sí, sí. I penso que Nova Zelanda és una manera de connectar-se i també que la gent que ve d'Europa se senti familiar, no? Hi ha productes boníssims i sobretot tot el que vingui del mar. Pensa que és un país molt allargat, unes illes, i el contacte entre el productor i la cuina és immediat. I a més, l'Helen i jo en els nostres itineraris donem moltes suggerències de dir, vés en aquell lloc perquè coneixem. Clar, l'Helen i jo vivim allà, ho hem recorregut
tot. Clar, coneixeu tot perfectament.
La carn ve de fulano de tal, que està a 20 minuts d'aquí, la llet és d'aquí, els formatges, vull dir, tot. Uh-huh. I hi ha uns recorreguts gourmets també molt interessants a fer per Auckland, caminant, o a Wellington.
Sí, sí, de fet he vist que recomaneu al vostre portal Two Ways Tours, concretament, per exemple, llocs per veure llet natural, llocs on fan molt bones melmelades i també una experiència que consisteix a cuinar amb xefs kiwis.
Ah, bueno, això m'ha fet... Sí, això de sempre, perquè penso que les catalanes i catalans són molt bons cuiners i els estimen la cuina, i tenir l'oportunitat d'anar a viure durant uns dies o una nit o dues amb un cuiner, fer el sopar junts i veure com ells cuinen. I l'última experiència és que els hi vaig proposar, hi ha una fàbrica de sucre, l'única que hi ha a tota Nova Zelanda, que està a Auckland, que es diu Chelsea, els hi vaig proposar de si podien fer un mix català-kiwi. I diu, a veure, però tu què mengeu de postres? I jo, això, crema catalana, tal qual. I quan els hi vaig dir, braç de gitano, també m'agradava molt. Doncs, bueno, han fet un braç de gitano, però estil Paulova, i vaig anar a fer aquest taller, i és exquisit, està boníssim, i és una proposta que inclourem a partir d'ara, si algú té temps i ganes, i aquest caprici de cuinar un plat kiwi allà, que és una experiència molt maca.
S'ha de dir, pels oients que no us coneguin, que Two Ways Tours fa totes les experiències a mida, que confecciona aquests viatges a gust del consumidor, a gust del viatger, i que, a més, els acompanyeu in situ.
Sí,
aneu
sí,
amb
sí.
ells.
Els anem a buscar a l'aeroport, i hi ha una benvinguda molt maori, també. És com som, no fem res que no visquem, i aquesta autenticitat i aquesta proximitat és la que desitgem que els clients tinguin.
Sobretot, que els oients tinguin en compte que si volen planificar un viatge a Nova Zelanda, quin seria el millor moment, Amèlia?
Bueno, m'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè resulta que dins d'aquesta política que està fent Nova Zelanda de reduir el soroll d'un turisme que no i s'integra i no interessa, que ha sigut reduir 60% dels creuers. Un altre ha sigut incrementar les ofertes de l'hivern. El nostre hivern és el vostre estiu. L'hivern va començar juny, juliol i agost. Serà juny, juliol i agost. Aleshores, hi ha unes propostes amb els trens, aquests escènics, que són... un d'ells està catalogat com el millor del món, dels 10 millors del món, perdó. I aquestes són les noves experiències, perquè hi ha gent que no pot venir quan li agradaria.
Clar,
ha de venir
clar,
quan té vacances.
És un hàndicap, eh?
Sí. Però, bueno, la millor època és quan tu tens més temps. I Nova Zelanda és meravellosa, les quatre estacions, i no estan tan definides. Tampoc la gent aquí a Europa podem dir la primavera és així. No, a Nova Zelanda la primavera no és així. A l'estiu ha de ser... Bueno, doncs el desembre, que és ple estiu, que és com aquí el juny, pot nevar. Vull dir que no patiu tant pel temps atmosfèric. L'única diferència, sempre dic, són les hores de llum. Això sí que és real. Vull dir, a l'hivern es fa de nit a 5:45... I, en canvi, a l'estiu doncs es fa de nit a segon quina part del país, perquè hi ha uns registres molt diferents, des del nord al sud, fins a les 10 teniu llum. Aleshores, depèn, però és que amb un dia tan llarg us esgotareu, vull dir... No cal tampoc dir aprofitar-ho tot. És un país que l'has de deixar que se't fiqui a dins i per això necessites tranquil·litat, natura, saber on vas i a fer una bona tria, perquè hem deduït que l'error més gros que fan els viatgers...
Voler abastar-ho tot,
sí,
oi?
Sí, no és no reservar bé o perdre's aquella activitat. És a dir, jo com vull viatjar? Quin és el meu ritme? Doncs el nostre ritme és de que volem badar. El nostre ritme és que volem fer molta bicicleta. El nostre ritme és que volem nadar. És a dir, tu quan tens assegurat quin tipus de viatgera ets, el viatge surt fàcil. I m'ajuda molt a mi saber aquest perfil, no? Mm-hmm. I ja està.
Amèlia Onze Ferrer, quin plaer tenir-te aquí als nous estudis de RAC1 a la planta 3. És curiós perquè parlem molt tu i jo, tenim una bona comunicació, fluida comunicació a molts quilòmetres de distància, ho fem a través de les xarxes, a través del correu electrònic. No m'ho crec que et tinguem aquí. Em sembla que fa 2 anys que estaves i que el temps ha passat rapidíssim,
sí, sí.
Però m'agrada veure't en persona, xerrar, perquè com el tracte personal no hi ha res. I sobretot transmetre doncs, això als nostres oients, no? Que és important, quan planifiques un viatge, tenir una persona com tu que conegui tan bé i que s'estimi tant la destinació.
Que
això no passa sempre.
No passa, però m'estimo les dues, Catalunya i la meva feina també, i el nostre país, Nova Zelanda, Aotearoa, i us felicito a RAC1 per tots els vostres èxits, que me'ls faig meus, dic, ai, ho han tornat a fer.
Són compartits, eh?
I enhorabona per aquestes instal·lacions que són precioses, modernes, efectives i joves, i dona una sensació estar aquí diferent de la que donaven a l'altra planta.
Home, tenim una novetat, és que ara fem ràdio televisada i els oients d'aquí uns dies et veuran a tu també a les xarxes amb aquest vídeo que estem enregistrant amb en Jaume. Amèlia, moltíssimes gràcies per
gràcies
venir als estudis de RAC1. Bon viatge de tornada.
Gràcies.
I anem parlant.
Qui ara?
Qui ara?
Benvinguts.
Qui ara?